migdia.
Molt bon dia, és dimecres 31 d'octubre. Sembla que la pluja està troncant ja a aquesta hora algunes de les celebracions de la Castanyada. La de l'Escola Pia, per exemple, s'ha anul·lat. També s'ha cancel·lat la que havia de fer la colla de Diables Udols de Foc, que cancel·la, segons acaba d'anunciar fa pocs minuts, aquesta celebració que havia de tenir lloc a la plaça de l'Església. Dia de pluja també avui, de recollir les declaracions de l'acte de presentació oficial de la candidata a l'alcaldia per Esquerra Republicana, Yolanda Matas, que ahir va rebre el suport del vicepresident del govern, Pere Aragonès. De tot plegat en parlarem avui a l'informatiu. Que fem, Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, començarem avançant continguts en titulars. Yolanda Matas va afirmar que volia posar la ciutadania al centre del seu programa polític. En aquesta línia va explicar que ha mantingut reunions amb diverses entitats de la ciutat i que continuarà en contacte amb totes les persones que desitgin fer propostes al Partit Republicà.
El vicepresident de la Generalitat va apadrinar l'acte assegurant que Matas és la millor candidata a l'alcaldia de Calella. Va denunciar, però, que la Guàrdia Civil persegueix la seva activitat política amb la finalitat d'inhabilitar-lo.
Doncs avui també ens interessem per les gestions que està fent l'Ajuntament de Calella perquè s'ocupin els locals comercials buits de l'edifici Parking Sol i recuperin activitat. És un dels assumptes dels quals s'ocupa l'anomenat pla Eix Sant Jaume.
En parlarem amb la tinent d'alcaldia de gestió patrimonial, Núria Parella.
I avui ha parlat el portaveu del sindicat Usted Castés al programa La Ciutat, on ha fet unes declaracions que sense dubte portaran cua. Ramon Font ha assegurat que les escoles concertades no poden obligar les famílies a pagar quotes mensuals si tenen els fills matriculats en l'etapa obligatòria.
Ramon Font també ha explicat que els motius que porten els sindicats a l'ensenyament públic haver convocat una vaga pel pròxim 29 de novembre exposa que no s'han revertit les retallades i que l'escola treballa amb infrafinançament.
I repassarem els actes de celebració de la Castanyada que es mantenen en peu, per tant, els del Casal Popular La Morra i l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, aquesta última a la nit, però també d'una competició de bàsquet per categories inferiors, per categories de base, que reunirà el millor planter d'Europa aquí a Calella.
És el Globàsquet, que es disputarà al Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau entre dijous i diumenge i que permetrà al cadet del Club Bàsquet Calella enfrontar-se al Reial Madrid. Això serà demà dijous a les 5 de la tarda.
Doncs com dèiem en la portada, ja es va presentar de forma oficial a Yolanda Matas com a cap de llista d'Esquerra per les eleccions municipals del maig del 2019 a l'Ajuntament de Calella, un acte que va seguir Andrea Medina. Bon dia.
Bon dia, doncs sí, després de l'acte vam tenir l'ocasió de parlar, d'entrevistar a Yolanda Matas. Escoltem les seves primeres declaracions després de la presentació oficial.
Acaba de tenir lloc l'acte de presentació oficial de la candidata d'Esquerra Republicana a les eleccions de Calella, com a alcaldable de Calella, Yolanda Matas. Molt bona tarda.
Hola, bona nit.
Bona nit ja, sí. Ha concretat ja quin serà el seu programa polític, quins seran els ítems principals?
No, com he dit, el que volem és fer el programa amb la ciutadania i hem estat fent diverses reunions de ciutat en el local i hem estat fent diverses reunions per veure què és el que vol el poble, per realment fer un programa per al poble i per fer el programa que vulguin i les necessitats que tenen, perquè fer un programa sense saber les necessitats que té el teixit del poble no té cap sentit.
Amb quines entitats s'han reunit fins ara? Amb entitats de caire esportiu, de caire cultural?
M'he reunit amb associacions, amb entitats esportives, amb entitats culturals. Per ara ens hem reunit tot. De totes maneres, aquestes reunions són per tots, no només són per les entitats, sinó per als ciutadans que vulguin.
Per tant, serà un programa molt en col·laboració amb tota la ciutadania que desitgi participar amb Esquerra Republicana.
Aquesta és la intenció, sí. Aquesta és la intenció. El que volem és això, que el poble participi d'aquest programa.
En la seva intervenció destacava algunes coses, per exemple, la de fomentar l'educació. Què és el que pretenen fer amb l'educació? Canviar alguna cosa en el model educatiu a Calella?
No és qüestió de canviar el model educatiu a Calella, entre altres coses, perquè el model educatiu el marca la Generalitat de Catalunya des de la Conselleria d'Educació, això està clar. El que sí que hem de fer és fomentar educativament i des de les escoles els valors republicans que nosaltres volem, de civisme, de cohesió social, de treball en equip, etc, etc.
També deia, sobretot, que hi havia una falta de transparència en el govern actual. Per tant, com vol treure, diguem, com vol fer més transparent un possible govern d'Esquerra Republicana?
S'hauria d'estudiar la manera de poder fer tan transparent com volem el programa, però el que sí que està clar és, com a mínim, els ciutadans sí que tenen dret a saber el que el poble es gasta amb les coses. El que hem de, ja crec que ho vaig dir ja a l'entrevista que vam fer, i crec que fins i tot algun altre candidat ho ha dit en les entrevistes, que no hi ha transparència i que s'han d'informar de les coses. No podem gastar-nos els diners del contribuent sense que el contribuent al final sàpiga en què es gasten els seus diners.
Ha concretat ja part o fins i tot sencer la llista que l'acompanyarà de cara a les eleccions municipals?
Hi ha una part.
I es poden saber els noms?
No encara.
No. En quants...
Jo vaig dir que quan sigui el moment ho direm, per ara no és el moment.
En quants regidors es sentirien còmodes traient a les eleccions del 2019?
Home, jo sempre ho he dit, jo els regidors en vull 18. 18? N'hi ha a l'Ajuntament? 18 o 17? Sí, 17. Jo em sentiria molt còmode amb 17 regidors, evidentment, però no és possible. Com a mínim mantenir els 4 que tenim. És evident que la fita com a mínim és aquesta. Com a màxim, els que ens vulgui donar al poble, 17, seria fantàstic, meravellós. Podríem fer una Calella fantàstica.
Avui sortia l'anunci, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, anunciava que es tornava a presentar com a alcaldable del PDeCAT a les eleccions, o en aquest cas de Junts per Calella. Com valora que serà la seva rival directa, Montserrat Candini, un altre cop com a alcaldable?
La Montserrat Candini, en dues legislatures que ha sigut alcalde, no ha canviat, amb la qual cosa dubto que aquesta tercera sigui diferent. Bueno, jo no m'hi he enfrontat mai políticament amb ella, amb la qual ja veurem com va, no ho sé.
Comentava Montserrat Candini, l'altre candidat ja oficial és Josep Torres per part del Partit Socialista de Calella, els altres partits encara no han fet oficial el seu cap de llista. De moment, quines són les seves opinions amb els seus contrincants polítics?
Són els mateixos caps de llista que hi havia fa 4 anys, amb la qual entenc que serà exactament el mateix de fa 4 anys i de fa 8 anys. El senyor Torres crec que és la segona vegada que es presenta, amb la qual no serà el mateix de fa 8 anys, però sí, la senyora Candini. No han canviat de política aquests anys, dubto que ho facin ara.
Doncs Iolanda Matas, moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres.
El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va apadrinar l'acte i va afirmar que Iolanda Matas era la millor candidata per Calella compromesa amb la ciutat. Aragonès va remarcar la necessitat d'implantar polítiques socials amb l'objectiu que hi hagi igualtat d'oportunitats per tothom. Són declaracions d'Aragonès en una entrevista a Ràdio Calella Televisió, també després de la presentació de la cap de llista republicana.
Crec que és la millor candidata que pot tenir Calella a les properes eleccions municipals i, per tant, treballarem perquè sigui l'alcaldessa. Necessitem gent que s'estimi al poble, necessitem gent compromesa amb la ciutat i, evidentment, gent que pugui aportar aquest canvi polític que Esquerra Republicana treballa perquè es produeixi a l'Ajuntament.
Aragonès va denunciar que es persegueix la seva activitat política amb la finalitat d'inhabilitar-lo, però va assegurar que continuarà compromès amb la independència i la justícia social del país. Ho va fer en referència als informes de la Guàrdia Civil, on se li atribueix contactes amb la Xina per demanar 11.000 milions d'euros amb la finalitat de crear un suposat banc central català en una possible Catalunya independent.
Miri, la Guàrdia Civil crec que ja no sap què carai posar els informes perquè se m'imputi per qualsevol delicte. De fet, des que vaig assumir responsabilitats al capdavant d'Esquerra Republicana, perquè la Marta Rovira va haver de marxar a l'exili perquè l'Oriol Junqueras està a la presó, el meu nom, just en aquell moment, va començar a sortir en informes de la Guàrdia Civil. Es vol jutjar la meva activitat política? Jo sempre he actuat correctament, no he fet res doncs, que pugui ser perseguit penalment, i evidentment doncs, suposo que en el proper informe ja no sé ben bé què trauran, no? Però realment doncs, van plantejant coses absurdes amb un únic objectiu, que és la discrepància política que pot tenir doncs, amb la idea d'estat espanyol els independentistes, que sigui jutjada per un tribunal, i el que persegueixen doncs, és que a mi se m'inhabiliti i jo continuaré fent política i jo continuaré compromès amb la independència i la justícia social pel nostre país.
En relació a la Corporació de Salut, el Maresme i la Selva va declarar que el govern està compromès amb la recuperació de prestacions i la millora de les condicions i que les inversions arribaran un cop es recuperi el buit que van deixar les retallades.
L'Hospital de Calella, juntament amb l'Hospital de Blanes, són dues estructures importantíssimes a nivell sanitari de la nostra comarca, i nosaltres el que ens hem centrat des del Departament de Salut i des del conjunt de govern en els darrers anys és d'anar recuperant prestacions, d'anar millorant les condicions en les que es fa l'activitat sanitària, i evidentment aquest és el compromís, i ara el que estem fent és recuperar tot el buit que van deixar les retallades, i un cop tinguem consolidat això serà el moment d'actualitzar les inversions.
Pere Aragonès va assegurar que s'han de fer polítiques especialment pensades en tres col·lectius: les dones, la gent gran i els infants i joves.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquests darrers dies s'ha informat de trobades per part de membres de l'Ajuntament de Calella, impulsades per l'Ajuntament de Calella, amb propietaris de locals comercials del Pàrquing Sol. Sabem que aquest és un dels punts sobre els quals tracta, els quals aborda el projecte operatiu de l'Eix Sant Jaume, que va definir el govern del Partit Demòcrata i el PSC, amb l'objectiu, doncs, de donar un tomb tant a nivell paisatgístic com d'activitat als edificis per on transcorre la carretera Nacional 2 de banda a banda de Calella. Tenim en línia la primera tinent d'alcaldia de gestió patrimonial, Núria Parella. Bon dia.
Bon dia.
Si li sembla, anem a passos. Ara parlarem del que s'està fent ara, però d'on venim? D'on arrenca tot plegat, senyora Parella?
Bé, aquest projecte surt del Pla Operatiu d'Atracció Econòmica de l'Eix Sant Jaume de Calella. Vèiem que és un punt feble de l'Eix Sant Jaume, aquest edifici Pàrquing Sol. En canvi, té molt de potencial, és un edifici singular i reconegut a Calella, que està en una ubicació immillorable, amb zones de càrrega i descàrrega, amb pàrquings a prop. La disponibilitat d'espai és de 3.400 metres quadrats, però està dividit en uns 50 locals comercials. També té un bon aparcament a sota, i bueno, ens va semblar que era important intentar dinamitzar aquest espai per donar atracció a aquest Sant Jaume. Llavors, per tot això, van començar un projecte l'any 2016, que ens va ajudar la Diputació, i llavors el que van fer és reunir tots els veïns, explicar-los aquesta voluntat de l'Ajuntament de fer algunes actuacions en aquest edifici per fer-lo més atractiu, però amb la dificultat de tenir tants propietaris. Es va fer una sessió informativa i després es va fer un inventari exhaustiu dels locals buits, estudiant doncs, si s'havien de renovar, l'estat en què estaven, si eren de lloguer, si eren propis, i bueno, a partir de tot això es van fer una sèrie de conclusions que ara l'any 2018 se'ls ha explicat a aquests propietaris, i aquest any doncs, començarem la fase 2.
Aquestes conclusions, què apunten, tinent d'alcaldia? Perquè comentava, són una cinquantena de locals comercials. Clar, són petits locals, no? Sí. Una de les possibilitats, i no sé si aquestes conclusions apunten en aquesta direcció, seria doncs, de tots ells fer-ne un de més gran, que, per exemple, pogués captar l'atenció d'empreses, no? que puguin portar activitat comercial de pes al Pàrquing Sol.
Clar, se va treballar sobre diferents opcions. Una, que a nosaltres ens semblava molt atractiva, era reagrupar locals, poguent aconseguir locals més grans, perquè segons el tipus d'activitat que s'hi volgués dur a terme, els locals petits doncs, de vegades no són suficients, i llavors des d'aquesta consultoria ens va fer una distribució dels locals sempre conservant les entrades a les escales, perquè a sobre hi ha blocs de pisos, doncs de manera que pogués ser més atractiu per a futurs inversors i així. O també doncs, es va veure activitats que ja hi funcionen i que es podien fomentar, o altres activitats que es podien portar. Bé, es parla una mica de la viabilitat i de com es podria gestionar tot això per fer-ho més atractiu, i diguem, la setmana passada se'ls va explicar a aquests propietaris doncs, una mica les conclusions d'aquesta fase primera, i comencem una nova segona fase, que és que en els propietaris que hi volen participar, doncs se'ls fan uns tallers participatius on es faran una sèrie d'entrevistes per saber una mica doncs, les seves inquietuds en quant als locals, si ja estan bé com ho tenen, si ells sí que voldrien agrupar-se, o si ells doncs, pensen, tenen idees bones per dinamitzar tot això, i llavors a partir de tot això veurem amb la voluntat que ells tinguin què es pot tirar endavant i què no.
Hi ha bona predisposició per part dels propietaris?
Bé, jo crec que sí, de fet la predisposició més bona és que ja vinguin a la reunió, però sí que nosaltres veiem que és un projecte que s'ha de fer de mica en mica, que s'ha de posar d'acord molta gent, hi ha gent que potser ja està bé com està i això s'ha de respectar, i hi ha gent doncs, que té ganes de fer coses noves, i bueno, i amb aquests treballarem, però vull dir que no és forçar a fer algú una cosa que no vol, però bueno, sapiguem la voluntat de tothom, se podrà doncs, tirar cap una banda o cap una altra, veient a veure, segurament hi ha gent que ja hi té activitat i els hi funciona perfectament i ells ja ho volen deixar tal com està, però potser veient que aquesta activitat funciona, doncs un altre diu, doncs mira, hi ha una cosa semblant, i llavors a partir d'aquí l'Ajuntament pot treballar i mirar de traure o de fer alguna manera de facilitar que altres operadors vinguin en aquests locals comercials a treballar.
Doncs seguirem atentament des de la ràdio com avança aquest procés de dinamització que impulsa l'Ajuntament de Calella amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i que ho fa de la mà dels propietaris d'aquests locals comercials de l'edifici del Pàrquing Sol. Senyora Parella, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
facebook.com/radiocalella Twitter @RadioCalellaTV.
El portaveu del sindicat Oster Castés, el majoritari de l'ensenyament públic a Catalunya, ha recordat que Junts pel Sí i el Partit Popular van tombar una iniciativa legislativa popular al Parlament en què demanaven el final dels concerts educatius en un termini de 10 anys. Per tant, que centres com l'Escola Pia o el Freta prenguin la decisió de convertir-se en una escola privada o una de pública. En relació a això, Ramon Font ha dit avui al programa La Ciutat que les quotes que s'apliquen en l'etapa obligatòria per part dels centres concertats són il·legals i que les famílies tenen dret a no pagar-les.
Ramon Font ha dit en una entrevista al programa La Ciutat que certs concerts de Catalunya són escandalosos i ha apuntat que són un dels factors que provoquen la segregació escolar. A tot això ha afirmat que centres concertats com els que presten servei a Calella no poden cobrar a les famílies quotes mensuals ni tampoc per fundacions privades que tenen fills escolaritzats a l'etapa obligatòria dels 3 als 16 anys, que és de P3 a quart d'ESO.
Si voleu, sí que parlem de Calella. Cobrar quotes és il·legal. Les quotes són voluntàries, però si no el vols pagar, no el pagues. A veure, no és legal cobrar quotes per l'escolarització obligatòria. I, vull dir, el conseller mateix, el síndic de Greuges, doncs està dient que s'han de fer públiques les quotes i s'ha de fer pública l'obligatorietat, és a dir, la no obligatorietat de pagar quotes.
Ramon Font ha passat per la ràdio l'endemà que el sindicat Oster Castés amb el sindicat de professors de secundària i la CGT anunciessin la convocatòria de vaga per al pròxim 29 de novembre. Paralització de l'ensenyament públic català en protesta per la seva situació d'infrafinançament.
Tota la classe política no entengui que les escoles s'obren cada dia. Llavors, està molt bé els debats, els discursos i tot això, però necessitem calerons. Les retallades es van aplicar des del minut 1, quan va començar la recessió, i portem 5 anys de creixement econòmic i encara estem amb que no s'han revertit. No? Nosaltres hem posat el primer punt, que seria que considerem irrenunciable, que seria doncs, retornar l'horari lectiu del professorat.
Demanen 23 hores setmanals a l'educació primària i 18 a la secundària, una menys que l'actualment. Una altra de les exigències és el retorn de les pagues extraordinàries de l'any 2013 i 2014. Font ha exposat que l'escola pública catalana necessitaria 7.200 més i que a nivell de personal s'està pitjor que fa 8 anys.
I avui hi ha convocada jornada de vaga a Renfe i a Adif, que deixarà el 66% dels trens de Rodalies en hora punta.
Segons informen Renfe i el Ministeri de Foment, Rodalies de Catalunya prestarà el 66% del servei entre les 5 i les 8:30 i el 33% durant la resta de la jornada. Pel que fa als trens regionals llarga distància i alta velocitat, s'assegura el 78% dels trens, que són aquells que es realitzen amb el personal de Barcelona. A tots aquells viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga, poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a les estacions i a les agències de viatges. El sindicat CGT ha convocat la vaga a les empreses públiques Renfe i Adif en defensa d'un ferrocarril públic i de la implantació de la jornada de 37 hores i mitja setmanals.
1:50, fem una pausa per la publicitat i tornem.
107.9 FM. Big Mat Claramunt. Solucions per tot tipus de construccions i reformes. Big Mat Claramunt. Més de 85 anys al vostre servei. 4 generacions oferint assessorament especialitzat, materials de qualitat, servei professional i preus competitius. Big Mat Claramunt. Àmplia gamma de materials per terra i parets, complements per la llar i el jardí, pintura, ferreteria, mobiliari. Big Mat Claramunt, a la Riera Cap Aspre, Calella, davant l'escola Salicru, a 500 metres de la rotonda de la Nacional 2. 93 769 06 34 i també a les xarxes socials.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Cap Aspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Terranova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina.
La botiga Terranova CNC 27 a Pineda de Mar s'ha renovat. La nova direcció et comunica que ja ho tenim tot a punt per mimar la teva mascota, per alimentar-la, cuidar-la i posar-la guapa. Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili. T'esperem a Terranova CNC 27. Ens trobaràs al carrer Garbí 66 de Pineda de Mar, a peu de la Nacional 2.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, Avinguda Cap Aspre, Xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
En directe a l'Info Migdia d'avui dimecres 31 d'octubre. Les informacions sobre la previsió meteorològica per aquesta tarda aquí a Calella han fet que la colla de Diables o Dols de Foc acabi d'anunciar que anul·la la castanyada que havia de fer a la plaça de l'Església. Era a partir de les 6 de la tarda. Qui sí manté les activitats previstes és el casal popular La Morra. Si la pluja impedeix celebrar-les a la plaça de l'Església, com estava previst, es traslladaran al seu local del carrer Sant Pere. Allà faran una xocolatada amb melindros i també tenen prevista l'actuació de dos clowns.
A partir de les 9 del vespre, la celebració es traslladarà a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri amb la primera edició de la Gran Revetlla Solidària a benefici de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital i amb la col·laboració de l'Associació d'Artistes i Músics. L'entrada costa 5 euros i a dins s'hi podrà sopar, menjar castanyes i panellets i regar-ho amb moscatell i ballar fins ben entrada la matinada amb les actuacions en directe de 7 solistes i grups. Una festa per tots els públics.
I anem cap a Sant Pol perquè l'AMPA del CEIP Sant Pau prepara per aquest diumenge una experiència terrorífica però molt divertida. Les famílies dels nens de l'escola, amb el suport de l'Ajuntament i de les botigues del poble, han organitzat per aquest diumenge 3 de novembre un passatge del terror que funcionarà a l'Avinguda de la Sènia. Per entrar-hi s'haurà de pagar 2 euros i la recaptació es destinarà a l'associació per comprar material pels alumnes.
Ho ha explicat Marina Palacio, representant de l'AMPA del CEIP Sant Pau.
Són nens de 40 40 actors, o sigui, la idea és que més d'un susto s'emportin. Bueno, potser algun zombi sí que trobareu. Molts efectes especials també i serà divertit, serà divertit. Calculem aproximadament uns 15 minutets de passatge, o sigui, intens, si més no intens.
El passatge s'adreça a alumnes de més de 10 anys. Els menors de 12 hauran d'entrar acompanyats.
El Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau acollirà aquest cap de setmana, a partir de demà, de fet, una nova competició de bàsquet. Es diu Global Bàsquet. El cadet del club local debutarà la competició a les 12 del migdia de demà, dimecres 1 de novembre. Ho farà contra els SKM, una selecció de jugadors de Macedònia. S'hi enfrontarà a les 12 del migdia a la pista central del pavelló i a 3:45 de la tarda jugarà contra el LNCA, un dels combinats mexicans que també s'han inscrit. Els calellencs tanquen el seu calendari, atenció, amb el partit contra el Real Madrid, també demà a les 5 de la tarda i a la pista central. En aquesta nova edició del Globàsquet s'hi han inscrit un total de 16 equips internacionals per les categories U14 i U16.
El Club Bàsquet Calella ha estat convidat a participar en la competició en qualitat d'anfitrió. Els partits començaran al pavelló municipal d'esports del Parc del Mau a les 9 del matí i a la pista hi haurà partits fins a les 8 del vespre de forma ininterrompuda. Josep Ramon, responsable de Globàsquet, ha posat de relleu l'alt nivell de tots els equips inscrits.
Tindrem seleccions mexicanes internacionals, tindrem seleccions mexicanes de diferents edats, tindrem un equip d'Anglaterra, el Baltic Stars, un equip d'Alemanya, el Ratio Farm Ulm, un equip de Lituània, l'SKM, i després de, diguéssim així, espanyols, tenim el Real Madrid, el València Bàsquet, i d'aquí del país, doncs el Barça, la Penya, el Tarragona i el Girona, i lògicament també el Calella.
Ramon ha garantit que sobre la pista del pavelló de Calella s'hi podrà veure la pedrera amb més nivell d'Europa. És per això que anima tots els afeccionats al bàsquet i a l'esport en general a anar-los a veure. L'entrada és gratuïta.
Crec que és una magnífica ocasió per una vila com és Calella, que té una cantera amb més de 250 nois. Aquest any em sembla que esteu fent l'any del bàsquet català aquí a Calella, doncs jo crec que és la magnífica oportunitat perquè puguin venir a gaudir de partits des de les 9 del matí a les 8 del vespre. Això és el més important. Hi haurà partits ininterromputs des de les 9 del matí a les 8 del vespre.
Des del Club Bàsquet Calella celebra l'experiència que tindrà l'equip que entrena en Jordi i Miquel Puig, que ja l'any passat van jugar contra el Barça a la Lliga.
Doncs interessants partits del cadet del Club Bàsquet Calella demà al Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau. Gràcies, Andrea.
Gràcies, fins divendres.
Acabarem amb el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
La previsió avui molt interessant per a tots aquells que pensen celebrar la castanyada. Previsió amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Hem començat aquest dimarts amb temperatures per sota del normal per les dates, amb ambient fred accentuat encara més per aquest vent de mestral que bufa moderat a tota la costa maresmenca. Un vent que continuarà al llarg d'aquest matí, però amb tendència a perdre força al llarg d'aquesta tarda. Avui amb un dia força assolellat aquest matí, augment dels núvols a la tarda i cap a mitjanit podrien començar a tenir ja les primeres precipitacions a conseqüència de l'arribada d'un nou canvi de temps que demà ens portarà novament una jornada passada per aigua sota del matí, migdia i primeres hores de la tarda. Precipitacions que aniran al voltant dels 10-15 litres per metre quadrat a prop de la costa, però cap a la serrada litoral es podrien acumular més de 40 litres en alguns sectors. De tota manera, el protagonista demà no serà tant la pluja com el temporal de vent i marítim que tindrem aquí a la costa, amb cops de vent que superaran els 100 km per hora puntualment, sobretot cap al Maresme Nord, i a més amb una situació marítima molt alterada, amb forta maror i àrees de maregassa, és a dir, onades de 3 a 4 metres a tota la costa maresmenca. Per tant, molta precaució demà, sobretot a la zona marítima, a prop de la costa, perquè realment la situació es complica i força.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Un minut, menys d'un minut, perquè siguin les dues en punt i per donar pas llavors a les notícies en xarxa amb tota l'actualitat del país. Estarem atents a com es desenvolupa la situació meteorològica aquestes pròximes hores de celebració de la Castanyada del Cassí. Podem confirmar aquesta hora és que està tallada la Riera cap Aspre aquí a la ciutat de Calella. Ara les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornarem divendres. Que passin tots un bon dia de Tots Sants. Adéu-siau.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.